al matí a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Quan l'any 1969 l'astronauta Neil Armstrong des de la Lluna va dir que donava un petit pas per un home, però un gran pas per la humanitat, no s'imaginava que ara tenim un gran pas per un home, però també un gran pas per a una música universal.
Cayó en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Me pediste un beso, tú me pediste un beso en la orilla del mar, y como no te lo daba, como no te lo daba, tú te pusiste a llorar.
Doncs la vida de Petitet, un gitano del Raval, és com la carrera espacial, la persecució d'un somni. Joan Ximénez Valentí es va proposar portar la rumba a l'escenari més gran de l'òpera al nostre país, al Gran Teatre del Liceu. De tota aquesta història n'ha sortit un documental dirigit per Carles Bosch, director nominat als Oscars per Balseros i també guanyador del Goya i també del Gaudí, amb Bicicleta, Cullera i Poma. Carles Bosch, bon dia.
Bon dia, bon dia.
A veure, explica'ns com vas descobrir aquesta història.
Doncs perquè me la va explicar ell un dia que ens vam trobar fa 2 anys i pico al carrer, i el coneixia perquè ell havia tocat amb el Gato Pérez i jo era bastant, o soc, però era bastant de sortir a veure concerts, i ja era ell un percussionista meravellós. I bueno, el vaig veure fotut físicament perquè era evident. I, bueno, vam estar xerrant i em va explicar que acabava de fer una promesa a la seva mare i que es disposava a plegar uns, bueno, músics no professionals, perquè li havia fet una promesa a la mare de recuperar la rumba i portar-la algun dia a un gran teatre. Ell, de fet, no va dir Liceu. Després va tenir la sort en aquests moments de poder accedir al Liceu, però la seva lluita, jo vaig veure claríssim que hi havia una pel·li a darrere si ell em permetia seguir-lo, i això ho hem fet durant 2 anys.
Doncs mira, tenim un àudio d'un dels guionistes de la pel·lícula, en David Vidal.
Aquesta ha sigut la meva primera experiència en el treball en una pel·lícula. Jo vinc del món de la literatura i del periodisme narratiu, i el primer curt que havíem fet amb la Sofia Amadori per Somatens amb la història del Petitet era, doncs, això, un curt, no? Així que ha sigut un honor i un plaer veure com la pel·li en mans del Carles Bosch, doncs, anava creixent, no? Anava creixent perquè el treball de guió en un documental, tal com ell sempre explica des del començament, es fa al mateix temps que evoluciona la pel·li, al mateix temps que evoluciona la història. Seguint el Petitet, gravant-ho tot, veient quines escenes poden funcionar, veient de quina manera pot atrapar l'espectador, la història, com se li pot donar atenció. I bé, ha sigut un plaer veure-ho de prop amb una persona que està acostumada a treballar en aquesta mena de cinema documental, no?
De fet, Carles, ha estat un èxit, o sigui, perquè de moment veniu de triomfar, no?, al Docs de Barcelona, amb èxit tant de públic com de crítica. Us esperàveu aquest reconeixement?
Nosaltres vam quedar molt contents quan, a mesura que anàvem editant, bueno, no des del començament, sempre es pateix molt. Després m'agradaria explicar-te això del David Vidal, que m'ha agradat molt sentir-lo. Mm-hmm. Doncs sempre pateixes perquè confies en el material que tens, que se't queda una mica llarg, que has de retallar, tens por que retallant la història no s'acabi d'entendre. També penses que tant de bo la pel·lícula tingui nivell internacional i pugui interessar fora. Dubtes aleshores de fins quin punt has d'explicar coses concretes del Raval, de qui era el Paret, no pots decebre els d'aquí, però tampoc has d'avorrir els d'allà. I bueno, va arribar un moment que vam dir, mira, ja, la pel·li està acabada, no? I ens agradava. Teníem la sensació que la pel·li, la gent sortiria del cinema bé, de bon rotllo, no? I, esclar, de seguida es la van demanar pel Docs Barcelona, vam guanyar el Premi del Públic, que això sempre demostra que el públic s'ho ha passat molt bé, perquè tenia moltes, molt bones pel·lis per triar, no? I la conclusió ara, esclar, ens ho esperàvem. No ens ho esperàvem, n'aspiràvem, sí. Sí, sempre que fas una cosa amb un esforç d'aquest tipus, doncs aspires al màxim, no? Sí, deixa'm explicar això al David.
Sí, sí.
El que va fer el Petitet, que és molt hàbil, és que em va dir, mira, d'aquí uns dies es presenta un curt documental que m'han fet els d'un grup que es diuen Som Atents, que el David és l'ànima, és un grup de periodistes independents, com ella ha dit, més de literatura que no pas de televisió, i vaig anar-hi a la presentació d'aquest curt, que és quan vaig veure claríssim que el personatge era perfecte. Esclar, la història era molt bona, però quan vaig veure aquell curtmetratge documental, el que tenia per mi era claríssim, és que allò era una pel·li. I precisament parlo amb el David i parlo amb la Sofia Amadori, que és qui havia portat la càmera, que cap dels dos tenia experiència audiovisual, però era evident que funcionaven dins l'equip, no? I els vaig dir, per què no fer una pel·li? I el David va dir, no tenim l'experiència del cinema documental. Però per mi, al contrari, era el moment de dir, doncs, som-hi, ens posem junts. Jo m'atreveixo, fem un equip, vosaltres que sou molt més joves, jo que tinc més experiència, i ho recomano treballar amb gent jove i amb ganes, com són ells.
Parla'ns una miqueta de Petitet, perquè com era, i a més em sembla que tenia una malaltia estranya, no?, que el va impedir també tocar.
Ell té miastènia gravis, una malaltia que jo no coneixia, i que de fet és molt desconeguda, és de les rares, no? I es diu miastènia gravis, ja el cognom, la segona part, ja ho diu tot. Es confon molt els símptomes inicials amb la depressió profunda, i de fet el Petitet havia estat a punt d'ingressar en un centre psiquiàtric, perquè quan va morir la mare, que és quan la malaltia semblava que com que li estava esperant el moment en què ell, que portava 20 anys ocupant-se de la mare tenia un càncer, i ell, fill únic, es va ocupar de la mare. Doncs va ser el mateix dia que estaven enterrant la mare que ell se li va caure el cap, i el cap li pesava molt, les parpelles, no podia respirar, i es pensaven que era una depressió profunda. I algú va parlar d'una malaltia, la miastènia gravis, que tenia uns símptomes d'inici similars. No té res a veure, perquè de psiquiàtric no té res la malaltia aquesta, és muscular, és degenerativa muscular. És degenerativa fins a un cert punt. Aquest punt màxim és on està ara el Petitet. Per sort, va anar a parar a la medicina pública, a l'Hospital de Sant Pau, on hi ha la doctora Illa, que és un personatge important dins la pel·li, tot i que m'agrada dir, sobretot perquè el públic no s'espanti, sobretot venint jo de fer Bicicleta, cullera, poma, uh-huh, amb què el tema central era l'Alzheimer, el tema central no és la malaltia, però és un dels obstacles que ha d'anar superant al llarg de 2 anys el Petitet, perquè cada 2-3 mesos ha d'ingressar a l'hospital perquè li xuten vida, parlant, uh-huh, clar, és, ell ha d'entrar, si no, no pot fer res. Ell va deixar de tocar per culpa de la malaltia, no pot seguir sent percussionista, però el ritme el té a dins, i el que ell li demanava, i a la pel·lícula es veu molt, li demana sempre a la doctora és que li posi en forma per poder dirigir, imagina't, per dirigir 20 i escaig persones, molts d'ells no professionals, que és el que ell volia, que no fossin professionals. De manera que, bueno, és un tema que per sort es toca a la peli. Crec que no s'havia tractat mai aquesta malaltia en cinema, ni ficció, ni documental, i em consta que ara l'Hospital de Sant Pau té ganes que aquesta peli, que la puguin bellugar, com a mínim per posar sobre la taula una malaltia de la qual no es parla i que gairebé no s'investiga. Tot i que la doctora Illa, un altre cop de sort del Petitet, és una de les 3 number ones a l'hora de decidir el protocol de com detectar i de com tractar la malaltia.
Doncs està bé pel que explicaves, no?, per donar difusió i conèixer, doncs, aquesta malaltia, i de l'altra banda, doncs, per conèixer, doncs, aquesta visió d'en Petitet, no?, de superació d'obstacles. Sentim un àudio i ara continuem conversant.
Rumba català. Nosaltres no som salseros. ¿Vale? Som salseros. És rumba catalana, la rumba nostra. Després hi ha una altra cosa. Avui, per mi, és un dia especial. Després tinc molta ràbia de tots vosaltres, una ràbia amb molt amor, perquè jo no puc tocar. No puc tocar, però estic amb vosaltres. Vale? Us estimo tots.
Emocionant, eh, aquestes paraules?
Sí, sí. És el moment de sortir a actuar a Santiago de Compostela, que era com la prova de foc. Això també al llarg de la pel·lícula, ser cronològica, doncs s'ha d'aprofitar aquests punts, la inflexió. Ells, quan encara no sabien si sentien prou preparats per intentar accedir a un gran teatre a Barcelona, era Palau de la Música, era Auditori o era Liceu, doncs els va sortir un bolo a la plaça principal de Santiago de Compostela, però un bolo a l'aire lliure, amb cerveses, molt més de juerga, que no pas un gran teatre com seria el Liceu. I vam decidir rodar-ho perquè era la prova de foc, i com a tal s'utilitza al llarg en aquesta seqüència, no? I un dels seus músics diu: si Santiago funciona, continuarem. Si Santiago no funciona, s'ha acabat el somni del petitet.
A més, m'imagino, no?, la relació que s'estableix, doncs, entre els músics gitanos i els músics simfònics, que ha de ser molt especial, no? I suposo que haurà estat una feinada de descartar hores i hores de gravacions.
Sí, sí, sí. És també com jo treballo, eh? Potser al llarg dels anys filmo menys, perquè l'experiència et permet de vegades decidir: això és más de lo mismo, o això ja ho tindrem més endavant, estem tots cansats, o vas decidir. Però sí, jo rodo molt, 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 molt. De fet, una primeríssima versió, que no una versió per ensenyar a la gent, però una versió meva, per a partir d'allà començar a retallar coses que em semblava que sobraven, era gairebé de 4 hores. Però això és el meu mètode, eh? I sí, la relació entre els gitanos caòtics, genials, amb els simfònics quadriculats, jo, que no sóc músic, però, bueno, per intuïció, quan vaig saber de la història i de la promesa del petitet, que volia que allò acabés sent aquest grup tan autèntic barrejat amb una simfònica, després, com he dit abans, hi havia la malaltia. Però ja només aquesta difícil comunió entre els uns i els altres, que segur que podia arribar a bon port o no, és el que em va semblar que era, hi hauria prou obstacles al llarg del recorregut d'un any, 2 anys, 3 anys, com per saber que hi havia una pel·lícula.
Doncs aquesta pel·lícula, que recordem, es podrà veure aquesta tarda a les 6 als Cinemes Imperials, dins del programa El Documental del Mes, i la sessió és gratuïta, o sigui que no hi ha excusa, tothom ha d'anar a veure-la. Carles Bosch, moltíssimes gràcies.
Dir que jo hi seré, em fa molta il·lusió. Sí, hi seré. És una cosa que m'agrada molt amb el cinema documental, i vaig dir que sí, que encantat. Quan acabi la projecció, jo no, potser no estaré presentant-la, no és greu, però s'està presentant com a documental del mes, que és una idea molt bona del Docs Barcelona, que és documentals que els agraden, doncs les porten a diferents ciutats i després inviten el director. Jo hi seré quan acabi la pel·lícula per acceptar preguntes de les que siguin dels espectadors.
Doncs, Carles Bosch, moltíssimes gràcies, i esperem que rodi molt i molt aquesta pel·lícula documental. Una abraçada.
Gràcies per la vostra atenció.
Jo vaig estar 20 anys sense poder plorar. És fort, això. No tinc cap germà. Tot ho tens que passar-ho tu. Ojalà hagués plorat. Potser aquesta enfermedad no la tindria. Vaig guardar. I ara no paro de plorar. No paro de plorar. Sembla la làgrima que jo l'arena. I et prometo que t'ho faré. Faré tot això que vaig dir, tot ho faré. Ja tinc una gent preparada. A darrere meu, que ho tiraran endavant. Però li vaig prometre. I la vaig tocar la cara. I aquí es va acabar el tema.
Una làgrima que jo en l'arena, en l'arena que jo tu làgrima.